Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Som en aquella època de l'any en què tothom en parla de cinema. Els Goya, per exemple, celebrats el passat cap de setmana, els Premis Gaudí, que celebraran properament, els Òscar, que tardaran una mica més, o la Berlinale, que està tenint lloc aquests dies. I precisament a la Berlinale, al Carràs. Són les 2 de la tarda i això és Estel Migdia. Alcarràs, que és la darrera pel·lícula de Carla Simón, que ja va debutar amb l'èxit Estiu 1993, un film que ha agradat i de quina manera a l'espectador del concurs i que apropa pel·lícula i directora a l'estatueta en forma 2. I quan el cinema es torna viatger, ens demostra la seva capacitat de transmetre diferents cultures. En aquest cas, la història d'uns pagesos i la mirada d'uns infants catalans a Berlín. La transmissió de qui som, com som i per què fem el que fem de punta a punta d'Europa. I potser vist així, pensem que això és cultura. I potser vist així ens atrevem a dir que a casa nostra hi ha talent, molt talent, i que també se'n fa de bona cultura. Però el que importa més és que així, i només així, potser que ens atrevim a dir més que es faci el favor d'invertir en cultura catalana, que també atrau i també s'exporta. Passa un minut i mig de les 2 de la tarda i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimecres 16 de febrer i aquesta hora.
Al final, Pedro Sánchez sap que si ell ha estat president és perquè l'independentisme ha estat fort i una part de l'independentisme, el que ha anat guanyant totes les eleccions doncs, els darrers anys a Catalunya, en aquest cas doncs, el meu partit, Esquerra Republicana, va acordar amb ell una investidura.
El president Aragonès li aprecio molt i li valoro molt l'esforç de pragmatisme que està intentant. I això ho està intentant sense renúncies. Jo crec que Esquerra ha anat prenent consciència que les coses s'han de fer bé.
No hi ha dreceres, no volem dreceres i demanem explícitament que no es busquin solucions personals a la situació personal de cap exiliat.
És impossible ensenyar a algú a viure en llibertat quan el primer que fas és prendre-li la llibertat.
En aquests propers dies tindreu notícies perquè estem preparant, en el meu cas, no? Doncs a l'arxiu de la causa.
Des que acabo la temporada passada sempre pensé que tenia que llegar mucho más al área. Todo el mundo, todos los entrenadores que he tenido me lo han dicho y es en algo que estoy trabajando.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Vinga, va, gairebé 3 minuts que passen de les 2 del migdia i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve marcat per l'estabilitat. Els núvols al matí a poc han anat desapareixent i cada vegada tindrem més clarianes. Les temperatures avui pugen respecte a dies anteriors, valors entre els 14 i els 18 o 19 graus, i de cara a demà aquestes temperatures encara pujaran més. Moltes més poblacions ja assoliran demà els 20 graus de màxima i més que pujaran de cara a divendres per tornar a baixar de cara al cap de setmana. Demà esperem un dia bastant assolellat, la presència d'alguns núvols al matí poc importants que a poc han d'anar desapareixent i els vents que també seran molt fluixos.
Tres minuts i mig que passen de les 2 de la tarda. Aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia amb Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció, Ana Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I us comencem a explicar que cauen el nombre d'ingressats per Covid als hospitals catalans. En tan sols una setmana, avui n'hi ha 544 menys. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Segons les dades que ha fet pública Salut avui, hi ha 2.103 malalts de Covid als hospitals catalans. Això són 102 menys que ahir. A les unitats de cures intensives, que van apropant-se a poc al llindar dels 300, hi ha 21 pacients menys ingressats i la xifra és de 303 en els últims 7 dies. Hi ha hagut gairebé 100 ingressats menys a les unitats de cures intensives per Covid. En les últimes hores també s'han notificat prop de 7.000 positius. Això són 4.000 menys que fa tot just una setmana. I respecte al nombre de defuncions, aquest dimecres el departament ha informat de 36 noves morts per Covid.
Pel que fa a la resta d'indicadors, avui el risc de rebrot cau 63 punts i es situa en 1.147. Això són 1.000 punts menys que fa tot just una setmana.
I la velocitat de contagi puja una centèsima respecte ahir i avui l'RT se situa en el 0,64. Aquesta dada vol dir que 100 persones amb Covid han contagien de mitjana 64.
Mentrestant, a les aules, Educació ha declarat prop de 4.500 positius més i ja hi ha 11.500 persones en quarantena.
Això són 1.800 persones menys que en el darrer balanç. El departament no ha notificat cap centre tancat completament ni cap que tingui algun grup afectat.
I és que gràcies a les bones dades, l'Associació Espanyola de Pediatria proposa començar a retirar la mascareta a les aules.
Encara no s'ha aprovat, però l'associació ja ha traslladat a les autoritats sanitàries i educatives el calendari de la desescalada. Plantegen retirar la mascareta als alumnes de primer i segon de primària el 28 de febrer, al cap de dues setmanes els de tercer i quart de primària, i el 28 de març seria l'hora de cinquè i sisè. Pel que fa a secundària, seria a partir del 25 d'abril i els de batxillerat el 9 de maig.
Precisament pel que fa a Andorra, els alumnes ja no cal que portin mascareta a les aules.
Aquest dimarts ha estat el primer dia en què els nens ja no estaven obligats a dur la mascareta posada a classe, això sí, sempre que estiguin amb el seu grup bombolla. També s'eliminen els cribratges periòdics. Aquestes mesures es deuen a que la incidència del virus als centres educatius andorrans és molt minsa i a dia d'avui només hi ha 17 aules amb vigilància passiva.
I obrim també plana política perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que té predisposició de negociar amb Esquerra i ha assenyalat que té la mà estesa a la taula de diàleg amb la Generalitat.
Tot i així, no ha fet cap concreció sobre quan es pot convocar ni amb quin contingut. Ho ha dit durant la sessió de control al Congrés dels Diputats.
Supuesto que vamos a estar siempre con la mano tendida para esa mesa de diálogo.
Al cap de les files d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, li ha respost el següent.
Presidente, por favor, le pido, le exijo que ponga políticas de izquierda sobre la mesa. Y eso no es una reforma laboral aplaudida por Ana Patricia Botín. Que ponga políticas de izquierdas. Y dos, que afronte el conflicto político con Cataluña. Porque quizá, solo así, evite hacer las maletas en Moncloa.
Un missatge que coincideix amb el que ha llançat poca estona abans el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en declaracions a TV3.
Al final, Pedro Sánchez sap que si ell ha estat president és perquè l'independentisme ha estat fort i una part de l'independentisme, el que ha anat guanyant totes les eleccions doncs, els darrers anys a Catalunya, en aquest cas doncs, el meu partit, Esquerra Republicana, va acordar amb ell una investidura. Per tant, si de cares al futur ell vol continuar doncs, exercint responsabilitats a l'Estat, sap que haurà de tornar a parlar i haurà de tornar a arribar a acords i crec que la millor manera és generar confiança en això.
Tornant, però, a la sessió de control al Congrés, Pedro Sánchez ha exigit al líder del Partit Popular, Pablo Casado, que si vol que el PSOE es plantegi negociar amb el PP a Castella i Lleó, haurà de trencar amb Vox en tots els territoris. Ho ha dit així.
Le ha llegado la hora de la verdad, señor Casado. Usted tiene que decidir si abre las puertas a un gobierno del Partido Popular por la ultraderecha o no. Usted, nosotros, porque nos tomamos en serio a la ultraderecha, estamos dispuestos a ayudar. Pero tiene que hacer lo siguiente. En primer lugar, tiene que pedir ayuda. En segundo lugar, tiene que explicar el por qué la ultraderecha no puede entrar en los gobiernos. Y en tercer lugar, tiene también que decirnos si es para todos los días, si es para siempre y en todos los territorios.
El que Casado li ha recordat que el PSOE ha perdut 4 eleccions des que Sánchez és president del govern espanyol.
En 3 de ellas ha quedado tercera fuerza política por detrás de sus socios de la extrema izquierda y los nacionalistas. Y hecho que ha hecho trampas con todos los instrumentos del Estado. Con el FIS de Tezanos, con el BOE de inversiones públicas a dedo y hasta con los fondos europeos a la carta de los gobiernos socialistas. Pero ni con esas.
D'altra banda, i amb mirada més a casa nostra, l'exconseller de Santivila encapçalarà la llista de Centrem per ser alcalde de Barcelona. En una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel, Vila ha recalcat que la ciutat no viu un moment decadent, però que ha de superar la crisi d'autoestima i tornar a demostrar que és una societat liberal i progressista que aposta per guanyar diners i que està compromesa socialment.
L'exconseller ha celebrat una possible incorporació de Sandro Rosell a la candidatura.
Jo me n'alegraria que el Sandro tingués ganes de participar en política barcelonina. Ja ho veurem, no? Ja ho veurem. Jo crec que aquestes especulacions, que són inevitables, s'han de veure doncs, quin fonament tenen, quina solidesa tenen. El que és important és que en aquests moments de descrèdit que vivim, que la gent té tan mala opinió de la política en general i d'alguns comportaments polítics concrets, com més gent sòlida i amb talent convencem perquè participi en política, més bé anem tots.
Santi Vila, per cert, que es podrà presentar la candidatura, això sí, si surt absolt del judici previst per al 4 de maig per la polèmica amb les obres del Museu de Lleida a Sixena.
En aquesta línia, l'exconseller ha subratllat que té clar que va amb judici just, però al camp contrari. A més, ha agraït que tant el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, li han transmès el seu suport polític.
A mi el president Aragonès li aprecio molt i li valoro molt l'esforç de pragmatisme que està intentant. I això ho està intentant sense renúncies. Jo crec que Esquerra ha anat prenent consciència que les coses s'han de fer bé i que en una democràcia madura no te'n pots emportar per davant les lleis, perquè si t'emportes per davant les lleis, prens mal.
Vila, que reivindica la moderació, no creu en un projecte de dretes o esquerres, sinó en un de transversal.
10 minuts que passen de les 2 de la tarda, anem també cap a Brussel·les perquè l'expresident Carles Puigdemont ha demanat al president Pere Aragonès que es busqui una solució política als exiliats. Ho ha dit mentre presentava l'estratègia exterior del Consell per la República.
No hi ha dreceres, no volem dreceres, i demanem explícitament que no es busquin solucions personals a la situació personal de cap exiliat. Per tant, tots aquells elements que formin part de la lluita política, i avui n'és un d'important, ens apropen a un retorn polític, no personal, sinó polític.
Puigdemont ha afegit que el seu retorn ha de descansar en una victòria dels drets fonamentals i no en un pacte polític de l'Estat.
I precisament també l'exconseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, després de passar gairebé 4 anys a la presó, demana repensar el model penitenciari actual perquè considera que és impossible ensenyar a viure en llibertat algú si està privat precisament d'això, de llibertat.
En una entrevista al Matí de Ràdio Estel, Romeva demana repensar l'actual model de presons.
És impossible ensenyar a algú a viure en llibertat quan el primer que fas és prendre-li la llibertat. Per tant, si la funció és teòricament, la rehabilitació, l'eina no pot ser la privació total de llibertats.
Ho pensa, sobretot, després d'haver passat gairebé 4 anys a la presó.
La mirada que té algú que ha estat privat de llibertat durant pràcticament 4 anys no és la mateixa que la mirada d'algú que entra i surt cada dia quan vol de la presó. No és la mateixa, eh? És a dir, fins que tu no et prenen tots els drets i totes les llibertats, de vegades no prens consciència del que significa allà on tu estàs.
Romeva ha assenyalat que el model actual no funciona perquè qui decideix si una persona és privada de llibertat és el sistema judicial.
Què ens trobem? Amb una estructura judicial i fiscal, la fiscalia, la judicatura, l'estructura, sí. No vull entrar en casos individuals, la judicatura, l'estructura, que està molt controlada, molt condicionada per allò que en el llibre anomeno, en fi, i ho dic amb tota claredat, una mena, diem, de neofranquisme o postfranquisme no superat.
A més, ha demanat posar el focus en els suïcidis que hi tenen lloc, sobretot en aquells que passen a la presó preventiva.
Hi ha altres qüestions sobre la taula perquè l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, demanarà en els propers dies l'arxiu de la seva causa en el cas del Consell Esportiu de la ciutat. Recordem que un jutge investiga les presumptes irregularitats registrades i vinculades amb la gestió d'aquesta entitat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. De manera breu, Marín ha defensat que cal deixar que les vies judicials i polítiques facin els seus camins. Així, l'alcaldessa ha assegurat que aviat n'hi hauran notícies. Ho ha dit després de ser preguntada pels periodistes a la roda de premsa posterior a la Junta de Seguretat Local.
En aquests propers dies tindreu notícies perquè estem preparant, en el meu cas, no? Doncs l'arxiu de la causa i, per tant, doncs espero que ben aviat ho puguem explicar i ho puguem doncs, donar tota la informació que sigui necessària. No vull allargar més aquesta qüestió.
No obstant, l'alcaldessa ha evitat valorar les detencions practicades dilluns tant a Cornellà com a Sant Feliu de Llobregat, en el marc del mateix cas. A la Junta de Seguretat Local, Marín ha demanat al govern uns 400 agents de Mossos d'Esquadra més, així com una estabilització de la presència dels agents ARRO. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha manifestat que aquest serà l'objectiu.
La voluntat, sí, és anar cap a aquestes xifres de les quals parla l'alcaldessa, però necessàriament ha de ser conforme vagin arribant les noves promocions, perquè no podem contractar d'un dia per l'altre ni de policia ni de Mossos d'Esquadra.
A punt d'arribar un quart de 3 de la tarda, també obrim plana internacional perquè Rússia rebaixa la tensió i allunya Ucraïna part de les seves tropes militars.
L'anunci suposa el primer possible signe de desescalada des de l'inici d'una crisi geopolítica de mesos de durada, encara que les potències occidentals han reaccionat amb prudència.
El gest de Putin no convenç, però, el president dels Estats Units, Joe Biden, que creu que la invasió russa encara és possible.
A més, el Parlament rus obre la porta a reconèixer la independència autodeclarada per dues regions ucraïneses, la de Donetsk i Lugansk.
I d'altra banda, la justícia europea obre la porta a castigar Polònia i Hongria sense fons europeus si vulneren l'estat de dret.
La Comissió Europea reclama a l'executiu polonès que derogui la seva polèmica reforma judicial, especialment la creació d'una cambra disciplinària dels jutges al Tribunal Suprem. Aquest cas ha acabat al Tribunal de la Justícia de la Unió Europea, però Varsovia ha donat senyals de tancar la cambra davant l'amenaça d'una multa multimilionària. Pel que fa a Hongria, Brussel·les s'ha mostrat preocupada sobretot per la corrupció i el tracte a les minories, en particular als refugiats i al col·lectiu LGTBIQ+.
Tot i així, la Comissió Europea ja ha avisat que actuarà amb determinació contra violacions de l'estat de dret, però per ara no talla fons a Polònia ni a Hongria.
I Varsovia i Budapest han acusat la decisió de la Comissió Europea d'abús de poder.
Tornem cap a casa nostra perquè l'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest matí el monitor de la Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter, el gironès acusat d'abusar sexualment de 3 dones amb discapacitat i gravar-ho en vídeo. Els fets van passar entre el maig i el setembre de l'any 2019.
La Fiscalia l'acusa també d'haver intentat abusar d'una altra usuària. Segons l'escrit d'acusació, el monitor s'aprofitava de la confiança que li tenien les víctimes per fer-les anar al lavabo i un cop allà, abusar d'elles. Durant l'escorcoll al seu domicili de Cassà de la Selva, la policia hi va localitzar discos durs amb pornografia infantil. La Fiscalia demana 63 anys de presó i l'acusació particular l'eleva la petició a 86. L'advocat de la defensa en demana l'absolució.
I demà dijous hi ha convocada una vaga de conductors d'autobusos a Barcelona.
Els treballadors demanen el cessament de Laia Bonet com a presidenta de TMB pel polèmic cas del conductor de la línia H16, la jubilació dels conductors als 60 anys i també l'abonament dels 25,6 milions d'euros que l'empresa reconeix no haver pagat per un error de càlcul. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 33% per garantir el servei habitual de bus.
I també demà a les 11 del matí es preveu una altra manifestació unitària davant les portes del Departament d'Educació per part dels principals sindicats del sector educatiu.
En un comunicat fet públic pels sindicats USTEC, Comissions Obreres, Intersindical, ESPEC i UGT, manifesten que davant la negativa del Departament a no retirar de l'ordre del dia el punt del calendari escolar i no respectar la proposta de punts demanat unitàriament, els sindicats demanen directament la dimissió del conseller Josep González Cambray en una manifestació que es concentrarà tot just a l'hora que estava convocada la mesa sectorial que finalment no es celebrarà.
Precisament Barcelona, que proposa concedir les medalles d'or al mèrit cultural als dibuixants Francisco Ibáñez i Miguel Gallardo.
El reconeixement a Francisco Ibáñez vol distingir la seva intensa trajectòria creativa com a referent del món de l'humor i del còmic al país. I a Miguel Gallardo per la seva contribució a la memòria gràfica i, sobretot, per la seva generositat i compromís sempre presents en la seva obra. La decisió ha de ser ratificada al plenari del 25 de febrer.
18 minuts que passen de les 2 de la tarda, el Departament de Territori reserva 6 milions per fer una connexió entre la C-17 i la P-7 a Parets.
L'objectiu és descongestionar aquest punt i donar una alternativa a l'actual connexió al costat de l'escola de policia a Mollet. Primer, però, la Generalitat haurà de tancar l'acord amb el Ministeri de Transports, que és el titular de la P-7, per poder passar de 2 a 3 carrils al tram d'autopista que hi ha damunt del viaducte de Mollet. La Generalitat espera poder tancar l'acord aquest any i ja ha avisat que n'assumirà tot el cost.
Per cercar el nombre de víctimes mortals a les carreteres gironines es multiplica per 4 respecte a l'any passat.
En només un mes i mig ja han mort 8 persones a les carreteres gironines, 6 més que l'any passat. Les comarques gironines han patit 2 revés en 2 dies. Un home va morir atropellat dilluns a la P7, a la Jonquera, i una dona va perdre la vida dimarts en xocar contra un camió a la Vall d'en Bas. En total ja són 16 les persones que han mort a les carreteres catalanes.
I bona notícia pel que fa a la natura de casa nostra, perquè el Parc Natural del Delta de l'Ebre bat el rècord d'ocells hivernants.
Les bones xifres s'expliquen perquè ha augmentat fins al 58% la superfície de camps inundats, però també per l'intens fred al centre i al nord d'Europa i per la sequera en altres zones humides com Doñana. Per garantir la capacitat d'acollida, el Parc Natural demana que es mantinguin inundats els arrossars. En el cens anual s'han comptabilitzat més de 317.000 ocells, corresponents a 96 espècies, i els flamencs, amb més de 21.000 exemplars, també han assolit una xifra històrica.
I fa setmanes que us anem explicant que el Parlament Europeu estudia etiquetar el vi com a cancerigen i seguir el model de les caixes de tabac per dissuadir el consum de les begudes alcohòliques. Doncs bé, l'Eurocambra ha fet marxa enrere.
Ara es limitarà a demanar que la futura etiqueta del vi recomani un consum moderat i responsable i no una advertència sanitària com es demanava inicialment. El Partit Popular, Ciutadans, Esquerra i el PSC ja es van mostrar contraris a etiquetar el vi com a cancerigen. En canvi, els comuns s'hi han abstingut i Junts per Catalunya hi ha votat en contra.
De fet, la patronal del vi ha celebrat la rectificació de l'Eurocambra i ha reivindicat els beneficis d'un consum moderat.
L'Associació Vinícola Catalana ha demanat aprofitar el debat sobre les etiquetes per fer pedagogia entre els consumidors. La patronal recorda que el sector del vi al conjunt d'Europa fa anys que treballa per promoure el consum responsable.
Minuts que passen de les dues de la tarda i just ahir, Dia Mundial contra el Càncer Infantil, també us ho explicàvem algunes dades, entre elles que cada any més de 150 infants residents a Catalunya superen el càncer. Tot i això, però, el 80% ho fa amb seqüeles de diferents tipus. És per això que la Fundació Enriqueta Vilavecchia ha incorporat una nova línia d'acompanyament integral per millorar la qualitat de vida d'infants i joves que han superat la malaltia. En volem parlar aquesta hora amb Arantxa de Lara, responsable de l'àrea assistencial de la Fundació Enriqueta Vilavecchia. Arantxa de Lara, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, Joan.
Per qui no us conegui, Arantxa, què és i què fa la Fundació Vilavecchia pels infants?
Mira, nosaltres som una fundació, ara tot just el dia 23 és el nostre aniversari i ja fa més de 30 anys que donem suport als nens i nenes amb malaltia oncològica i a les seves famílies. Tot i que actualment, ja fa uns anys, hem ampliat aquesta línia i també donem suport a nens, infants i joves amb altres malalties que limiten la seva vida o fins i tot acompanyant-los fins al final.
Suposo, Arantxa, que un dels moments on més acompanyament heu de fer és quan se li comunica a l'infant que té una malaltia que es diu càncer, no? Com s'explica això a un nen?
Mira, nosaltres acompanyem a la família en tot el procés, des de l'inici fins al final, bé sigui per una alta o bé sigui per la mort de la criatura, i intentem donar aquest suport en totes les fases perquè tots són crucials. Quan hi ha un diagnòstic hi ha un moment de col·lapse, no? De no saber què està passant, de no entendre, la vida canvia en dos segons. Normalment els diagnòstics són ràpids i fa que necessitis molt de suport, molta escolta, molt acompanyament. I és aquí on, des dels hospitals, evidentment amb els professionals que tenen metge, infermeria, psicosocial, entren en joc amb tota l'artilleria pesada. Però també des de la Fundació nosaltres donem suport amb la part de psicooncologia i amb la part de treball social i amb la tercera pota que per nosaltres és fonamental, que és el voluntariat.
Suposo que a mesura que creixem és possible que tinguem més pors, que siguem més insegurs. En el cas de l'adolescència inclòs, deu ser l'apogeu de tot plegat, eh? Els adolescents que acaben de passar un càncer, Arantxa, sovint s'ho agafen com un tabú i cal treure'ls d'aquest moment introvertit de la seva vida o menys del que ens podem pensar?
Com bé dius, Joan, l'adolescència ho hem patit tots, és un moment, no?, complicat ja de per si. Si a més li sumem una malaltia com és el càncer, és un còctel molt explosiu. Nosaltres ens hem trobat situacions de tot tipus amb els adolescents, però sobretot depèn molt de la xarxa de suport. Quan tenen una xarxa de suport forta a través d'amics, de l'escola, de la família i també dels professionals, els adolescents estan molt més receptius i molt més tranquils, no?, i més disposats a parlar de la malaltia. Però sobretot estan disposats a parlar de la malaltia entre iguals. Nosaltres que organitzem activitats doncs com anar una setmana a la neu, a Andorra, o anem a PortAventura, o hem anat a Disney, en aquests moments de compartir entre iguals que han patit la malaltia és on més s'obren i on més disposats estan a parlar, que és fonamental compartir aquest moment tan difícil, no? Que sentir-se escoltat, no sentir-se jutjat, i saber que estan acompanyats, que no estan sols, perquè un moment clau de l'adolescència també és aquest sentiment d'aïllament, no? I que hem de tractar d'acompanyar-los i que se sentin que no estan sols, com el nostre programa, el No Estàs Sol.
Mm-hmm. Ho dèiem abans, de seguida parlem d'aquest programa No Estàs Sol, que és molt xulo, però ho dèiem abans, i ho explicàvem, de fet, ahir, aquestes dades que feia públiques la vostra fundació, Enriqueta Vilavecchia, que més de 150 infants residents a Catalunya superen un càncer, però que tot i això hi ha una cara oculta, no?, que és aquest 80% que ho fa amb seqüeles de diferents tipus. Arantxa, seqüeles de diferents tipus, què vol dir?
Les seqüeles depenen molt del tipus de tumor o del tipus de càncer que es tingui. No és el mateix, evidentment, una leucèmia que un osteosarcoma o qualsevol altre tipus de tumor. Cada un té una sintomatologia i també depèn de la persona. Ens trobem amb seqüeles a nivell físic, a nivell doncs de mobilitat, a nivell de paràlisi, o també potser a nivell emocional, a nivell psicològic o cognitiu, en endarreriments amb la comprensió lectora, a l'hora de parlar també. La sintomatologia és molt àmplia, és un ventall que hem d'acompanyar d'una manera molt propera, perquè cada un té una sintomatologia diferent i es fa des dels hospitals, els propis hospitals, des de la part de mèdica se'ls acompanya. Però sí que és veritat que un cop superada la malaltia, la fase aguda de la malaltia, entren en joc molts altres metges, no només els oncòlegs, no? I també entren en joc aquesta part de la psicologia i del treball social fonamental per continuar i per sortir endavant.
Precisament, deixa'm preguntar-te, en parlaves abans, com funciona el programa No Estàs Sol i amb quin tipus de professionals compta?
Uh-huh. El programa No Estàs Sol el vam posar en marxa ara, doncs gairebé ja fa 10 anys, de la mà de la nostra coordinadora de treball social, que és l'Isabel Albendia, i de la Marta Pérez, que actualment està treballant al Sant Joan de Déu, però anteriorment estava allà a Vall d'Hebron. I elles dues van dissenyar aquest programa No Estàs Sol, dirigit a adolescents que han superat la malaltia i que han quedat, com tu deies abans, amb seqüeles. Seqüeles psíquiques, seqüeles emocionals, seqüeles físiques, però sobretot la seqüela més greu que ens trobem és la de l'aïllament, i és un denominador comú a molts d'ells que abans et comentava. El No Estàs Sol el que vol és un programa d'oci, però d'oci encaminat a potenciar les capacitats d'aquests adolescents, no? A dir-los que no estan sols, que el món els espera i que tenen moltes capacitats que poden desenvolupar i que tenen moltes coses a dir i a aportar al món. Ells i els pares, perquè també l'aïllament no és només dels nens, sinó també de les seves famílies.
Això t'anava a preguntar, Arantxa, la importància de la família, no?
Sí. És fonamental, és un programa que nosaltres l'entenem de manera holística, de manera integral, i sí que és veritat que és un programa que de fa 10 anys ha evolucionat i hem anat cada vegada més fent a mida, no?, de les necessitats i sobretot del moment actual, no? I evidentment fa 10 anys ningú es podria imaginar el moment en el qual ens trobem ara. I el que hem anat fent és fer aquest traig a mida i hem vist que hem de cuidar de la part individual de l'individu, de l'adolescent, del jove, però també hem de cuidar de la seva part com a individu que forma part d'un grup i de la família, no? És un desenvolupament integral d'aquest programa per realment tocar totes les àrees i que aquest jove arribi a ser un adult el dia de demà plenament integrat socialment. Mm.
Avui estem parlant a l'Estel Migdia amb Arantxa de Lara, responsable de l'àrea assistencial de la Fundació Enriqueta Vilavecchia, que fa tota aquesta obra pels infants i adolescents que han passat la malaltia amb càncer, però també pels que comencen a passar-la i així se'ls hi ha notificat. Arantxa, qui s'hi pot acollir un programa com aquest No Està Sol? I més que aquí, com ho feu per contactar amb les famílies?
Uh-huh. Mira, Joan, nosaltres totes les nostres línies d'actuació de la Fundació treballem en coordinació amb els hospitals referents a Catalunya i amb els seus professionals. Són ells qui ens arriben a aquests nanos, són ells qui detecta la necessitat i qui ens fa aquesta derivació. Hem fet una ronda per tots els hospitals amb el Mateu, que és la persona, el Mateu Ubà, que és el psicòleg que s'ha incorporat ara a la Fundació al mes d'octubre per dur a terme aquest programa, reprendre aquest programa després de la pandèmia. I hem fet una ronda per tots els hospitals presentant el nou programa, el nou No Estàs Sol, com s'ha redissenyat de la mà del Mateu. I són ells qui valoren quins són els perfils més adients per participar i són ells qui ens han fet aquesta derivació. Nosaltres després, un cop el professional ha explicat a la família i al jove en què consisteix el programa, fem una visita al domicili per conèixer, explicar bé que, en què consisteix, ajustar expectatives i veure si també el perfil encaixa amb el que nosaltres podem oferir.
Admeteu que, ara t'ho dic de memòria perquè he vist fotos a través de la vostra pàgina web, que inclús el que ha proposat és musicologia.
Bueno, el Mateu és que el Mateu és un professional molt polifacètic i a part de psicòleg i un gran terapeuta familiar, també és musicoterapeuta. Llavors, ell li està donant la seva empremta, no està sol. Començarem el 5 de març, la primera activitat serà el 5 de març, tot i que ja estan els nens, ens queda un només per entrevistar. I ell és musicoterapeuta i la música la porta a la vena, llavors l'està imprimint també en aquest programa. I a més, ell també està fent musicoterapia en els domicilis de la mà del nostre equip assistencial de la psicòloga i de les treballadores socials.
Deixa'm fer-te arranjar les dues darreres preguntes. La primera, com us ha marcat tota l'època de la Covid amb un treball tan difícil com aquest i de tanta presencialitat?
Doncs hem continuat treballant, no hem parat. La part assistencial l'hem continuat fent amb totes les mesures, evidentment, i seguint totes les restriccions, però hem incorporat la part, com tots, no?, telemàtica, la part de trucades virtuals, del telèfon, però la part assistencial presencial, aquesta no l'hem aturat, i no només no hem aturat la nostra activitat, sinó que l'hem incrementat en molts casos. L'hem adaptat, també, perquè activitats grupals, com ara et deia abans, la Setmana a la Neu, doncs no hem pogut anar. Fa 2 anys que no anem a Andorra amb el nostre equip de voluntaris i de professionals i els 40 nens que normalment anàvem. Però hem fet activitats de manera amb grup Bombolla, no?, que és la pròpia família, i ens hem reinventat virtualment i hem tret tota l'artilleria passada per poder afrontar aquesta situació, perquè ara més que mai les famílies necessiten aquest acompanyament. Pels nens que tenen càncer i que estan patint, igual que per totes les persones que pateixen aquesta malaltia i que estan en tractament, ells ja han viscut, darrere d'una mascareta, ja han viscut l'aïllament, però ara que tota la societat estem aïllats i que patim aquesta pandèmia, per ells ha estat un doble aïllament.
En Diego Arantxa, que sense treure cap mena de mèrit a una sanitat pública que en aquest sentit funciona i funciona molt bé, de fet és una meravella el nostre país pel que fa a oncologia, si heu d'impulsar també tot aquest procés de recuperació també des de la Fundació Enriqueta Vilavecchia, és que el sistema públic o no ho cobreix o no hi arriba?
Bueno, les entitats estem per arribar o no arriba al sistema públic i de vegades posem sobre la taula necessitats. De fet, ara fa... En el 2016 nosaltres vam posar en marxa una xarxa de cures pal·liatives pediàtriques que fins ara no existia i ho vam fer de la mà dels 5 hospitals i nosaltres ho vam fer com a catalitzadors d'aquesta xarxa que ara s'ha incorporat en els finals del 2021, del 2020, es va incorporar dintre de la cartera de serveis del Sistema Català de Salut i que esperem, hem fet una primera fase i esperem una segona fase on la resta d'hospitals també incorporen aquesta a xarxa de cures paliatives pediàtriques que estem assumint ara la de Sant Pau i la de Can Ruti, l'estem assumint des de la Fundació.
Arantxa de Lara, responsable de l'àrea assistencial de la Fundació Enriqueta Vilavecchia, moltíssimes gràcies per participar avui a l'Estel Migdia i moltíssimes felicitats per tota la feina que feu. Una abraçada molt gran.
Moltíssimes gràcies, Joan, tot un plaer.
Tres minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda. Obrim també plena de successos. Sílvia Muñoz, molt bona tarda de nou.
Bona tarda.
I és que els Mossos d'Esquadra han detingut a Banyoles al Pla de l'Estany un home que venia a droga a través de les xarxes socials.
Una patrulla de paisà l'ha interceptat quan sortia del pis on vivia. El detingut, de 36 anys, portava al damunt 2 bosses amb 250 grams de marihuana preparades per vendre. Es dona la casualitat que en aquest pis la policia catalana ja hi va fer una entrada i escorcoll per drogues, ara fa gairebé un any.
I han detingut a Barcelona i Mallorca 8 membres d'una de les organitzacions de narcotraficants més importants d'Europa dedicada a distribuir cocaïna per Europa.
En la macrooperació antidroga, coordinada per l'Europol, Eurojust, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, hi han participat gairebé 600 membres dels cossos de seguretat. En total, a Europa s'han detingut 45 persones, 8 de les quals a Barcelona i Mallorca. La policia ha trobat més de 200.000 euros en efectiu, 40.000 en criptomonedes i obres d'art valorades en 5 milions d'euros, entre d'altres.
I fa uns minuts, la Fiscalia General de l'Estat ha informat que ha rebut un total de 68 causes per presumptes abusos sexuals a menors en el si de congregacions, col·legis o qualsevol altra institució religiosa. Aquest és el resultat de la demanda a les fiscalies de les 17 comunitats autònomes el passat 31 de gener. Una vegada rebuts les dades quantitatives relatives a les causes, diu la Fiscalia, és el moment de realitzar una anàlisi qualitativa de les mateixes a fi d'estudiar i dimensionar el fenomen dels procediments en tramitació. Us ampliarem tota aquesta informació de darrera hora a través dels butlletins horaris d'aquesta casa. I continuem en clau judicial perquè el fabricant de projectils de FOAM que usen els Mossos recomana no disparar els projectils més lesius a menys de 30 metres de distància, tot i que el protocol de la policia catalana permet fer-ho a 20 metres.
Així ho asseguren les acusacions del cas de la noia que va perdre un ull fa un any durant les protestes a favor de Pablo Hasél, entre les quals iria de que han tingut accés a l'informe del fabricant i el protocol policial. El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona investiga dos escopeters del cos per aquests fets ocorreguts fa un any al carrer Gran de Gràcia.
I aquest matí un agent dels Mossos ha estat detingut en una operació relacionada amb el tràfic de drogues al municipi d'Alcanar, però també a Vinaròs i Esplugues de Llobregat.
Segons avança l'Agència Catalana de Notícies, l'agent podria estar involucrat en un suposat cas de revelació de secrets. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil han practicat de forma conjunta un total de 7 arrestos i 3 escorcolls en aquestes poblacions. S'han decomissat petites quantitats de droga que no serien considerades un delicte. L'operatiu policial continua obert.
Gràcies, Sílvia. 37 minuts que passen de les 2 de la tarda. Obrim també Plana Esportiva. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
I és que el Barça ha tornat a la feina aquest matí amb la mirada posada en l'estrena a l'Europa League. Demà dijous a 6:45 contra el Nàpols al Camp Nou.
Sí, els blaugranes s'estrenen demà en una competició que no juguen des de l'any 2004 i que amb el format Europa League no l'han disputat mai. A l'entrenament d'avui, la gran absència segura del central Ronald Araujo, que des del derbi contra l'Espanyol arrossega molèsties al soli i sembla, per tant, descartat per al partit de demà. Xavi, per tant, tindria problemes per confeccionar una defensa amb cara i ulls. En tot cas, l'entrenador ha dit que confia en Eric García, tot i l'error que va cometre en el partit contra l'Espanyol, que va suposar l'empat dels pericos. El que no hi seran segurs seran els lesionats Ansu Fati, Sergi Roberto i Lenglet, a més de Dani Alves, que no està inscrit en aquesta competició. Sobre el rival, el Nàpols, l'entrenador blaugrana ha explicat que és un equip fort que està lluitant per fer-se amb la Lliga italiana i que creu que el de demà podria ser pràcticament una eliminatòria de Champions.
És un equip muy, muy compacto, entrenador muy experimentado, que los trabaja bien en salida de balón, la presión alta también es buena. Es un equipo que está acostumbrado a dominar el balón, ¿no? Entonces nos va a complicar, porque ellos quieren el balón, necesitan el balón, pero también luego se defienden muy bien en bloque bajo, ¿no? Los centrales muy fuertes, laterales muy expeditivos, muy ofensivos, doble pivote si juega Fabián, juega Anguissa, muy fuertes también físicamente. Pues bueno, son futbolistas de alto nivel, ¿no? Estamos hablando de un equipo Champions.
Per cert, que avui Xavi fa 100 dies que s'asseu a la banqueta del Barça i no s'ha estat de valorar la seva feina en aquestes primeres setmanes.
Sí, sembla que hagin sigut 100 anys, això sí que és veritat. Aquesta és una, però bé, estem per això, no? I intentarem créixer, intentarem millorar. Jo crec que en el joc, en aquests 100 dies, hem millorat en molts aspectes, no? En la pressió alta, en dominar els partits. Hem de créixer en molts aspectes més, però bé, estem competint i això és... Això és important, no? I la competició que diu més que estem competint és la Lliga.
Tornant al partit de demà. Com dèiem abans, el Barça no ha disputat mai l'Europa League amb el format de competició actual. L'última vegada que els blaugranes hi van participar en el torneig es deia encara Copa de la UEFA i va ser l'any 2004. En aquella ocasió el Barça va ser eliminat pel Celtic de Glasgow als vuitens de final, una eliminació que l'actual entrenador culé Xavi Hernández va viure des del terreny de joc. Abans de la compareixença de Xavi ha sortit també a fer declaracions el jove migcampista Pedri. El canari ha explicat que no li agrada posar-se límits i que, per tant, encara té marge de millora. Entre aquestes millores, la de mirar de marcar més gols.
Desde que acabó la temporada pasada siempre pensé que tenía que llegar mucho más al área. Todo el mundo, todos los entrenadores que he tenido me lo han dicho y es en algo que estoy trabajando. Xavi también me lo exige, que esté por ahí porque algún rebote te puede caer y puedes marcar gol. Y la verdad que sí, es una cosa que quiero mejorar y bueno, ahora se está dando que llevo dos goles en poco tiempo y ojalá pues siga así.
Pedri també ha parlat del rival i ha destacat el gran mig del camp que té el Nàpols i el perill que genera en el contraatac, un aspecte que preocupa els jugadors blaugranes.
I tot això ha passat el mateix dia en què el comitè de competició ha confirmat les sancions als jugadors que van ser expulsats durant el derbi entre el Barça i l'Espanyol.
El central Gerard Piqué i el jugador de l'Espanyol Nico Melamed han estat castigats amb un partit. A més, el comitè ha sancionat també amb dos partits el perico Manu Morlanes, que va veure la targeta vermella directa un cop acabat el partit per protestar una acció a l'àrbitre. Així doncs, el central blaugrana no podrà jugar el duel de diumenge a Mestalla contra el València i Melamed es perdrà l'enfrontament de l'Espanyol contra el Sevilla. De la seva banda, Manu Morlanes no podrà jugar ni contra els andalusos ni contra el Villarreal l'últim diumenge del mes de febrer.
I abans que el Barça jugui l'Europa League, aquesta nit segueixen els vuitens de finals de la Champions.
Avui és el torn de l'Inter de Milà que s'enfronta contra el Liverpool. D'entrada, els anglesos són els favorits i més després de recuperar dues de les seves estrelles, Salah i Mané, que han estat unes setmanes absents jugant la Copa d'Àfrica. L'altre partit d'avui és el Salzburg-Bayern de Munic. Tot i que el Bayern ve de perdre en l'última jornada de Lliga, res fa pensar en una debacle a la Champions. Els alemanys amb Lewandowski com a principal bala estan al grup de favorits per arribar a la final europea del proper 28 de maig. Tots dos partits començaran a les 9 de la nit i es podran seguir en directe per Movistar Liga de Campeones. D'altra banda, avui també es juga l'Atlètic de Madrid-Llevant. És un partit aplaçat de la jornada 21 de Lliga, la primera divisió espanyola. Si els matalassers guanyen, el Barça perdrà l'ul de quarta posició a la classificació i es col·locarà cinquè, tot i que amb un partit menys, ja que encara els caldrà recuperar el partit contra el Rayo Vallecano, que encara no té fixada una data.
Canviem d'esports perquè sis tenistes espanyols s'han col·locat als vuitens de finals de l'Open de Rio de Janeiro.
Els dos últims en classificar-se han sigut el català Albert Ramos i també Fernando Verdasco. La resta de tenistes espanyols que han passat ronda són Carlos Alcaraz, Pedro Martínez, Pablo Andújar i Pablo Carreño. Tots ells jugaran entre la tarda d'avui dimecres i demà dijous els partits de vuitens de final de l'únic torneig ATP 500 de Sud-amèrica.
Mentrestant, als Jocs Olímpics d'hivern, l'esquiador català Quim Salarí, que ha quedat fora aquesta matinada del traçat a la primera mànega de la modalitat d'eslàlom d'esquí alpí.
Amb aquesta prova s'ha tancat la participació espanyola a l'esquí alpí i als esports de neu. Ara només queda per competir la parella formada per Laura Barquero i Marco Zandrón en patinatge artístic, que serà divendres i dissabte abans de la cloenda dels Jocs Olímpics d'hivern de Pequín, que es farà aquest proper diumenge. De moment, Espanya ha aconseguit la medalla de plata de cara al Castellet i, a més, tres diplomes olímpics.
Gràcies, Xavi. 3 minuts pràcticament i arribarem a 3:45 de la tarda. Tu creus que el Magiró ha vingut amb sabatilles o no?
Jo crec que sí.
Que sí, eh?
Sí, sí, ahir les vam veure i valien molt la pena.
Amb sabatilles i oques gràcies.
Molt glamour.
Absolutament, sempre. Ho veurem tot plegat després de la publicitat. Va, tornem de seguida.
Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, El Garraf, 96.8.
José Matosas, què tal? Bona tarda. No, és que ens han canviat el tècnic, de cop dic calla, saluda'l també. Olga Giró, què tal? Bona tarda.
Sí que et puc saludar. Bona tarda, Joan.
Jo sí que no tinc un vidre pel mig.
Exactament, i un micròfon.
Va, és l'hora de la cultureta, ja tenim a tot l'equip, a la Sílvia, a l'Anna, a en Xavi, a l'estudi de Ràdio Estel, per anar comentant la cultureta. Per tant, què ens portes avui?
Mira, no, t'anava a dir, no em preguntes si vaig amb sabatilles?
Vas amb sabatilles?
No hi vaig, Joan.
Per què?
Perquè no, perquè la ràdio no és amb sabatilles.
Volem que un dia facis la cultureta amb sabatilles.
D'acord, em sembla, sí? Em sembla una opció molt còmoda, la veritat. Jo dic sí.
Tu dius sí? Les consignes aquestes que es fan per Carnaval, que cada dia vens...
No, mira, parlant de Carnaval, ara. I que portem tants dies parlant de Carnaval, sí. Jo ja fa uns quants dies que proposo fer una setmana de Carnaval a la ràdio, però aquí no se'n fa cas. Fa comunitat i fa equip.
Portem de Carnaval des del 13 de setembre. Que vam començar la temporada.
Què us sembla?
Ja seria això. Ja seria això. Estic, darrerament estic molt d'acord amb en Xavi.
Sí, clar, perquè em porteu la contrària. Bé, començo...
Bueno, una mica haters, que vols que et digui.
Sí, sí, això rai. Començo... Jo crec que amb aquesta proposta que ara us presentaré no em podeu ser haters. Va. Perquè, atenció, la Generalitat busca milions de veus perquè els aparells tecnològics parlin i entenguin el català. Ho fa a través de la campanya La nostra llengua és la teva veu, que és un projecte que es diu AINA, i el que pretén és això, recollir milions de veus de diverses edats i de variants dialectals, és a dir, de tot el territori de parla catalana, perquè es puguin desenvolupar productes o serveis tecnològics en català, productes com, perquè ens ho imaginem, doncs, assistents de veu, traductors automàtics o agents de conversa en català. La campanya, de fet, arrencarà demà tot el territori, té un pressupost de 3 milions d'euros i està impulsada pel Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i de Territori. Això sí, no hi ha límit d'edat, és a dir, tinguis l'edat que tinguis, t'hi pots presentar, per qui vulgui participar t'has de registrar només de manera anònima, tot i que sí que diuen els promotors que si pots proporcionar dades de gènere, edat i variant dialectal, doncs els hi facilites molt la feina d'aquestes dades. Què us sembla?
M'agrada.
Molt bé.
Jo de fet m'inscriuré.
Doncs demà arrenca la campanya.
També es permet el llenguatge de TikTok o no?
Quin és el llenguatge de TikTok, Xavi?
El TT, el bro...
De què estem a Ràdio Estel?
D'això?
No, bé, no, pel que tinc entès, el que has de fer és llegir un text, que suposo que serà no igual, però que estarà establert, llavors no et pots inventar paraules i llegeixes el que tens escrit, però la gràcia és que siguin veus diferents, de diferent to, de diferents edats i de diferents parts del territori, una mica riquesa en llenguatge.
Tu diries la Fred i jo diria el Fred.
Exactament, ara. I ho reivindicaríem així. La riquesa dialectal està en la varietat.
Però tu t'imagines una Alexa d'aquestes, o com coi es digui això, en català?
Sí, de fet, vam entrevistar fa uns
fem
mesos.
Fem la prova.
No, a mi no em facis fer d'Alexa, eh?
Olma, porta no. Sabatilles?
Sí, Joan.
Ui, no. esborreu dels vostres caps.
No, però, escolta, fa uns mesos vam entrevistar a un home, no sé si el recordeu, que volien incentivar, volien fer una aplicació com l'Alexa, però en català, me'n recordo que ho promovien. No sé, no me'n recordo del nom, però me'n recordo que els vam tenir aquí els estudis presentant aquesta iniciativa. Llavors, sí que me l'imagino, i vull dir, el que volen és fer un diccionari de català. O sigui,
de moment tindrem l'Aina, eh?
De fet, l'assistent de veu de Google, jo que faig servir Android, depèn de quines paraules en català ho entén, i depèn de quines frases... Sí, que el que passa que et fa la cerca després i en castellà, però algunes paraules les entén.
Doncs mira, ja ho sabeu, a partir de demà us podeu inscriure per internet en aquest projecte, un projecte que recordem es diu La nostra llengua és la teva veu, i podeu enviar el vostre text amb la vostra parla i la forma dialectal que teniu de parlar i apostar-ho pel català.
Vaja, ens vols parlar també de fotografia un dia com avui, eh?
Sí, perquè suposo que molts de vosaltres recordareu la imatge, que una imatge que es va fer molt famosa, va transcendir fronteres, que era d'una nena afganesa, que hi ha amb els ulls molt, molt verds, que tenia una mirada molt potent. Estem parlant de la imatge que va ser precisament portada de la revista National Geographic l'any 85, i de fet no se'n va conèixer la identitat de la nena fins al 2002. La noia és Sharbat Gula, i inclús la fotografia s'ha arribat a comparar amb la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Doncs el seu autor, que és l'Steve McCurry, exposarà per primera vegada a Barcelona. La mostra de fotos es diu La volta al món amb 80 imatges, i el que fa és que ofereix una retrospectiva de 80 fotografies de gran format que s'han pres entre el 81 i el 2019. I de fet, en aquesta exposició n'hi ha dues que són d'inèdites i estan fetes a Barcelona. La mostra es podrà veure a la nova sala d'exposicions del Fotonostrum, que es situa al carrer Diputació de Barcelona, i obrirà al públic el 24 de febrer i estarà oberta fins al 7 de maig.
Xula, eh, la foto aquesta?
És...
Em va commoure molt. De fet, hi ha una fotografia, suposo que és l'any 2002, eh, que és el que deies tu.
L'any 2002 es va conèixer la identitat de la noia afganesa.
Hi ha la comparativa.
La comparativa, sí.
La va trobar el mateix fotògraf i li va fer la mateixa fotografia amb la mateixa pose i ostres...
Impacta.
Té
una mirada, un color d'ulls, és tot en general. A mi, de fet, m'ha cridat l'atenció perquè és això, és la primera vegada que l'Steve McCurry, doncs, exposarà aquí a Barcelona, i per què no, doncs, són coses que estan bé anar-hi.
Anirem a veure, si tant, i tant. No hi ha hater d'això?
No, m'agrada la fotografia i aquesta en particular m'agrada. Per tant, m'haxin de fer un comentari.
Ara.
Molt bé, molt bé.
Va, més coses a la Culturetes.
Amb aquesta en Xavi també em donarà la raó, jo crec.
Ai.
Bueno, no tenir res per segur. Sempre puc trobar una escletxa.
No diguis.
Per
no diguis,
donar la meva opinió, encara que em contradigui a mi mateix.
Tot sigui per portar la contrària, però m'agrada molt aquesta frase feta, que és no diguis blat fins que no està al sac i ben lligat. Sempre m'ho deia la meva iaia.
La meva també.
I se m'ha quedat, i té raó. Doncs bé, ara el que anem a parlar, ahir us en recordeu que ens queixàvem de Sant Valentí, precisament. Doncs avui tornem a queixar-nos de Sant Valentí, de l'apropiació cultural que suposa que regalin roses quan això només hauria de passar per Sant Jordi, i ahir d'altres estralls del capitalisme, però és que la cosa, com dic, no es queda amb el que vam dir, perquè avui parlem de totes aquelles flors que es queden a les portes de seva nudes i de passar a ser part de la decoració d'un petit pis de l'Eixample, amb amplis i lluminosos finestrals, un matrimoni possiblement frustrat, que es pensa que celebrant dies com aquest revifarà la flama del seu amor ja perdut. Doncs, aquesta pregunta també se l'ha fet l'empresa Colvin, que el que vol és revolucionar tot el sector de les flors i les plantes, i per això el que han fet és decidir obrir una botiga de flors a Barcelona només durant el dia d'avui, perquè no es malbaratin totes les flors que van sobrair i no es van vendre, i a part, doncs, així també convida els barcelonins i a les barcelonines a salvar aquests rams de flors. De fet, aquesta botiga ha obert a les 11 del matí i diuen que obriran fins que s'acabin les existències o fins les 11 de la nit màxim. Així que, iniciatives que la celebrem.
Exacte, qui vulgui flors. Escolta, bona iniciativa de Colvin. Mira, jo està malament dir-ho, però sóc bastant fan d'aquesta empresa, que envia les flors i els rams d'una manera molt, molt orgànica i que té molta cura, eh? Té molta cura. Ho fa amb capses de cartró molt xules, en fi. No faré més publicitat, tampoc paguen.
No, evidentment que no. Però de fet...
Però que està molt bé, que està molt bé.
Estic d'acord amb l'iniciativa, però a mi no m'hi caben més plantes a casa. A mi m'agraden molt les plantes.
Sempre hi ha lloc per les plantes, Xavi.
No. En els meus balcons de casa meva no hi ha lloc per
interior,
més plantes.
Però les plantes estan interior, n'hi ha cap habitació no, eh? Diuen que consumeixen l'oxigen.
Això mateix.
Ara?
Sí.
Conta'm això. Què, musiqueta o no?
Sí. A veure. Jo ja t'has avançat amb quina musiqueta portaré i això no m'agrada, perquè clar, al final em diran que no tinc...
Jo m'he avançat.
Que no tinc repertori. Sí, no, quan has entrat has dit l'Olma Giró ve amb sabatilles i amb oques grasses.
Va. Però era evident, no?
Era evident que posaria moques grasses a la tornada. No, no, home, no. No, home, no. Ara us explico, ara us explico.
Sisplau.
Avui hem sabut que la cantant i la trombonista Rita Payés ha anunciat una gira europea per tot aquest 2022. Una gira europea.
Cantant i trombonista,
Trombonista.
Està bé.
Sí.
No, perquè he pensat, tota la vegada no ho pot fer.
No, home, quan no toca la... canta, Joan, tota la vegada no, però és capaç de fer les dues coses, exactament. Exactament. Aquesta gira europea arrencarà a la Sala Bars de Barcelona el 30 de març, en el marc del Cruïlla Primavera, i finalitzarà a Luxemburg el 26 de novembre. El tour del seu disc, el disc es diu Como la piel, doncs la portarà per França, per Itàlia, per Holanda, per Suïssa, Alemanya, Àustria, Eslovàquia, Bèlgia, Lituània, Suècia i Hongria.
Sort que s'està acabant això, la pandèmia.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do quin recorregut. De fet, la Rita fa poc ha estat mare, o sigui, no sé com ho compaginarà tot això, però Déu-n'hi-do, a veure si la podem tenir aquí algun dia i entrevistar-la, seria superinteressant.
És un cas Gemma Humet 2.0, que va ser mare també i va treure el disc.
Sí, sí, poc després. O sigui, no sé si va just coincidir, però, o si no, molt, molt poc després va treure el disc. I com us he dit, a mi hi ha una cançó d'Oques Grasses que es diu La gent que estimo, que l'ha fet amb la Rita Payés,
preciosa.
Que és preciosa, segurament l'hem posat, no me'n recordo, però segurament l'hem
segur,
posat.
Segur que sí.
Però és preciosa, és que...
Segur que sí.
És que és preciosa. Ha sonat
tot el disc d'Oques Grasses. Estic convençut que no sóc l'única persona que està cansada d'escoltar Oques Grasses en aquest programa. Segurament molts de la nostra audiència, i per tant demano que es manifestin enviant un correu a Ràdio Estel, si estan d'acord en seguir escoltant Oques Grasses en aquesta secció del programa.
És més, farem una altra cosa.
No, em sembla bé.
Informatius @radioestel.cat, allà on posa Assunto, poseu Olma Giró. Poseu Olma Giró.
No, per favor,
Tots els que estigueu en contra de seguir escoltant Oques Grasses, informatius@radioestel.cat.
No en contra, que simplement consideri que s'ha escoltat, que ha sonat moltes vegades Oques Grasses i que hi ha infinitat de grups diferents i molt millors, possiblement.
No, no, Xavi, ara ens enfadarem. Ara em diràs que jo no porto...
Estava buscant l'adjectiu.
Ara em diràs que no porto un repertori musical de qualitat i diferent.
Sempre.
Doncs ja està. A part, ja que esteu aquí fent proposicions, si ningú envia cap correu, què? Continuarem posant Oques Grasses?
No.
Bé, ara em donareu la raó perquè aquesta cançó, com escoltareu a continuació, és preciosíssim. Preciós.
Cop m'escapo, no?
És això,
És això.
Que maca és.
És molt bonica, aquesta cançó.
Ara em disculpareu, li heu de dir un dia... De fet, demà li direm si es pot quedar. Li heu de dir un dia al nou becari del matí a Ràdio Estel,
en
Marc Serraga, en Francesc, que ens imiti el cantant d'Oques Grasses, que jo he rigut molt aquest matí. Només ho deixo aquí.
Ho veurem.
Sí, sisplau, ho escoltarem.
Ho escoltarem, però de fet, ara aquí sí que no acabarem amb Oques Grasses, perquè sí que en teniu prou, i avui acabem amb Quién lo diría, que és una cançó de l'últim disc de la Rita Payés, un disc que es diu Como la piel, de fet és un disc autoproduït i que ha fet amb la col·laboració de la seva mare, que fa de guitarrista, que és l'Elisabet Roma, una cançó també preciosa. Si no ha podido ser.
Oi, que xula, m'ha agradat molt aquesta.
És diferent, Oques Grasses.
Sí, encara em faré fan de Rita Payés,
Sí, de fet, també ho dic, l'he retallada en el tall que canta, però un minut abans se'l passa amb el trombó i la guitarra de la seva mare i també és molt, 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 molt bonica.
Que xulo.
Qui lo diria?
Va, doncs avui us deixem amb aquesta cançó i aquest tema que ens porta el Magiró. Gràcies, com sempre, a tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris i al punt i seguit amb Diana Silva. Us deixarem ara amb Toni Marín, tot el seu equip i el tot anirà bé. Que no hay tiempo que perder, dicen los mayores, aún aprendiendo a querer. ¿Y quién lo diría que un gallo cantaría bajo su ventana? ¿Y quién
Estel Migdia, amb Joan Trias.